Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dijous 6 d'abril del 2023. Avui comencem el dia amb més fresca que ahir i el migdia serà suau, amb moltes temperatures al voltant dels 20 graus. Durant tota la jornada predominarà el sol amb el permís d'algunes boires ara de bon matí i algunes nuvolades inofensives de tarda. El Barça perd estrepitosament contra el Real Madrid, 0-4, i queda fora de la final de la Copa del Rei, que els blancs jugaran contra Osasuna. El Madrid es va avançar a les acaballes de la primera part amb gol de Vinícius i a la represa Benzema va clavar l'estocada amb el 0-2. Amb un Barça absolutament noquejat, el Madrid va jugar a plaer i Benzema va rematar el partit amb un hat-trick. En parlarem a partir de les 9 a la tertúlia esportiva amb Roger Sapera, Santi Segurola, Joan Jupallàs i també amb el Josep Martí. Cap a quarts de 10, la tertúlia habitual, també amb el Josep Martí, Neus Tomàs, Vicenç Sánchez i Joan Julivert. Amb ells parlarem de l'operació sortida d'aquesta Setmana Santa després que ahir a la tarda hi hagués fins a 15 quilòmetres de cua a l'AP7 en sentit sud, entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia, a més de 8 quilòmetres a l'altura de Tarragona en sentit nord per un accident. A banda, la tarda d'avui i el matí de demà pinten complicat, ja que es calcula que surtin uns 380.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. De fet, el govern adverteix que les cues seran gairebé inevitables, i més encara durant l'operació tornada. Què recomana el govern? Avui Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, al món a RAC1. I atenció a l'estira i arronsa entre els Mossos, l'Hospital Clínic i Ransom House. Els pirates informàtics han amenaçat ara de publicar informació sensible de pacients amb malalties infeccioses. És la resposta d'aquest col·lectiu a l'acció dels Mossos d'Esquadra que va permetre neutralitzar els arxius que els pirates havien penjat a la web fosca. A la tertúlia, però, també parlarem de la pandèmia, després que ahir vam saber que dues treballadores de la residència Fiella de Tremp han denunciat que el centre va celebrar la castanyada l'octubre del 2020 sense respectar les restriccions vigents aleshores. 20 dies després hi va haver un brot duríssim de Covid que va provocar la mort a 64 residents. El periòdic afegeix avui que l'atestat policial apunta a una gestió negligent per part dels responsables. Ara ho repassem. I mentrestant continua el debat obert arran del naixement per gestació subrogada de la neta d'Anna Obregón, a qui adoptarà com a filla. La Vanguardia detalla que l'actriu no podrà inscriure la criatura a Espanya fins d'aquí a un any perquè la llei espanyola impedeix que una persona adopti un fill si hi ha més de 45 anys de diferència entre els dos. Ara bé, hi ha una excepció a la qual es pot acollir Obregón, demostrar que fa més d'un any que se'n fa càrrec. Tian Riba trepitjarà l'ull de poll. A les 11 tocades saludarem Didac Flores i Karen Gutiérrez. Ells són el director musical i la directora de 12 Points, el primer musical basat en els grans èxits del Festival d'Eurovisió que demà divendres arriba al Teatre Gaudí de Barcelona. Després, sèries amb el Pere Solà, Jim Ferrer i l'Alejandra Palés, i amb el Ramon Bartolí i el Diàling, com sempre, arribarem al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Albert Sol.
Cop d'ull a la matinada. Nil Sant Martí, Albert Pedrol, Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Pedrol?
Sí, que el Barça ha dit adéu a la Copa del Rei amb una derrota molt clara, 0-4 contra el Real Madrid al Camp Nou. Els de Xavi Hernández venien de guanyar 0-1 al Bernabéu a l'anada, però l'alegria els va durar només 45 minuts, el temps que va trigar Vinícius a fer el primer gol del partit just abans del descans. Fins aquí, l'equip havia tingut la pilota i havia plantat cara al Madrid, tot i tenir baixes tan importants com les de Pedri, Dembélé, Christensen i Frenkie de Jong, però després a la segona part tot es va convertir en un absolut desgavell. Karim Benzema va fer el 0-2 els primers 5 minuts i a partir d'aquí van caure l'un darrere l'altre. Kessié va fer-li un penal absurd a Vinícius i Benzema el va aprofitar per fer el 0-3 i el francès encara va tenir temps de marcar-ne un altre, el definitiu 0-4, que va fer que el Camp Nou es buidés de cop. Xavi Hernández explica què va passar a la segona part.
No, los brazos no hemos bajado, ¿no? Yo creo que nos hemos desorganizado, ¿no? De alguna manera. Sí que es verdad que el mazazo del segundo gol, pues cuesta enchufarnos otra vez en el partido y ahí hemos perdido el orden, ¿no? Ahí hace falta, pues bueno, más madurez. Y bueno, hoy el Madrid pues ha sido mejor en la segunda parte y además ha sido efectivo en esa segunda parte, ¿no?
Més enllà del resultat, al minut 10 de la primera meitat, bona part del Camp Nou es va posar a cridar el nom de Leo Messi. Abans del partit, el director de futbol del Barça, Mateu Alemany, no li va tancar la porta, però va ser més prudent que no pas Rafa Juste divendres passat.
Va tenir un punt d'inexplicable el que va passar ahir al Camp Nou i per això avui també a la tertúlia serà interessant parlar-ne per entendre fins a quin punt aquesta derrota és circumstancial, tot i que evidentment mai un 0-4 contra el Madrid a casa pot ser circumstancial i sempre aquestes derrotes tan dures tenen un efecte, però sí que la sensació, la gent que hi era al camp, era d'una certa perplexitat després d'una primera part molt correcte del Barça, per ser que tenia unes baixes molt importants, i després una segona part en què l'equip va caure i en què el Madrid va fer el que va voler. En fi, és d'aquestes derrotes que donarà per parlar-ne, per això serà avui interessant saber què en diuen el Santi Segurola, el Roger Saperes, el Joan Juc Pallàs i el Josep Martí. Recordeu que hem capgirat tertúlies, a partir de les 9 en parlarem amb tots ells. A banda del clàssic, el gremi de llibreters, Teo Ferro, ha fet que el Barça Atlètic de Madrid es jugui el dia de Sant Jordi a 4:45 de la tarda.
El gremi confia que la diada es farà amb total normalitat. Creuen que és perfectament compatible gaudir de l'esport i la cultura i recorden que aquest Sant Jordi s'allargarà durant tot el cap de setmana i que, per tant, hi haurà moltes hores per passejar i comprar llibres i roses. En declaracions al Món a RAC1, la vicepresidenta segona, Merche París, considera que seria més còmode que el partit es jugués una mica més tard, però confia que la festa està prou arrelada com perquè el futbol no li faci ombra.
Jo, més que disminuir, pot ser el que passarà és que es concentrarà en determinades hores i també farà doncs, que la gent potser no es pugui sentir tan còmoda, és a dir, que no s'anirà repartint durant el dia. D'altra banda, penso que un partit de futbol no pot enfosquir una diada de Sant Jordi.
Una Merche París que també s'ha mostrat convençuda que l'horari del partit no els farà perdre vendes.
Tot això en un dia en què haurem d'estar més pendents que de costum de les carreteres perquè venen dies de desplaçaments importants pel gruix de festius d'aquesta Setmana Santa, Nil.
Sí, i de fet, Trànsit ja posa els ulls al mateix dia d'avui, especialment a partir de la tarda i demà al matí, operació sortida de totes aquelles persones que no tenen la Setmana Santa sencera i que marxaran aquests dies festius. Bàsicament, preocupen els trajectes amb origen a l'àrea metropolitana de Barcelona i, sobretot, també ja posada la mirada a l'operació tornada, i és que entre diumenge a la tarda i dilluns a la tarda, Pasqua, tornaran tant els vehicles que van marxar a començaments d'aquesta Setmana Santa com els que se'n van ara, uns 600.000. És per això que Trànsit ja admet que de retencions n'hi haurà segur, per molt que s'apliquin algunes mesures. És per això que des de Trànsit la sotsdirectora de gestió, Lourdes Puig Barraca, demana a qui pugui que eviti les hores punta, com es provoca siguin tardes de diumenge i dilluns.
Aquestes hores punta i aquests dies amb més mobilitat, amb aquest retorn, sobretot un retorn molt important de 600.000 vehicles entre diumenge i dilluns, planificar molt bé els desplaçaments amb anterioritat i preveure alternatives en els seus trajectes. Per tant, evitar les hores punta.
S'aplicaran, això sí, mesures per intentar doncs, de reduir aquesta afectació del major trànsit en aquests dies. Per exemple, carrils addicionals n'hi haurà a l'autopista del Maresme, també n'hi haurà a l'AP7, on recordem que continua havent aquella prova pilot de la limitació de 100 per hora entre Martorell i Gelida, a més de limitacions a la circulació de camions i controls dels Mossos d'Esquadra, 1.300, tant de drogues com d'alcoholèmia i també de velocitat i de distraccions.
Per tota aquella gent que avui hagi d'agafar el cotxe i desplaçar-se, aquest matí a les 8 del matí parlarem amb el director del Servei Català de Trànsit, amb el senyor Ramon Lamiel, per preguntar-li efectivament quina és la millor hora per sortir o, més aviat, quina hora és la millor a evitar. Què més tenim d'aquesta nit i matinada?
Doncs que els hackers responsables de l'atac informàtic a l'Hospital Clínic de Barcelona amenacen de publicar més dades com a represàlia a l'ofensiva dels Mossos, que, recordem, els van tombar al seu web a l'internet fosc ja fa un parell de dies. I ho han fet pujant un grau més. Ara diuen que faran pública informació de pacients de l'hospital que tenen malalties infeccioses i també que compartiran dades textualment sobre l'ús que s'està fent de fàrmacs experimentals en la gent gran. No concreten a què es refereixen ni tampoc quan penjaran aquesta altra informació, però asseguren que molestarà molt a la policia, a les autoritats. De fet, el comunicat d'aquesta matinada mostra l'empipament amb els Mossos per un bloqueig que no s'esperaven. Citen, de fet, a la policia catalana. El grup d'extorquidors informàtics també diu que han intentat parlar molts cops amb els responsables del clínic aquestes últimes setmanes, però que en comptes de dialogar els han cremat, diuen, tots els ponts.
Tot això també era un matí en què torna a ser notícia la polèmica residència Fiella de Tremp, el centre en què, com recordareu, van morir 64 residents, gairebé la meitat dels que hi vivien. Dues treballadores del centre l'han denunciat per una festa massiva que es va fer 20 dies abans d'aquest brot de Covid que va ser tan mortífer.
Va ser fa 2 anys i mig, durant la tardor del 2020, i aquesta festa era una castanyada, tot i que aleshores hi havia unes restriccions molt importants per la pandèmia. Per exemple, les trobades socials no podien ser de més de 6 persones, les mascaretes eren obligatòries i les mesures de seguretat, a més, a les residències eren molt estrictes. Van passar de tot això i van fer una festa de castanyada, unes restriccions que no van complir, doncs, en aquelles dates, i per això denunciaran a la direcció d'aleshores del centre. A banda, el periòdico explica aquest matí més negligències en aquest centre, el Pallars Jussà. Segons l'atestat policial, trigaven més de 3 dies a aïllar els pacients infectats durant tots els mesos més forts de la pandèmia. S'obligava els treballadors a reutilitzar les mascaretes quirúrgiques durant 15 dies, no les canviaven durant més de 2 setmanes, i també es permetien les visites sense restriccions. A més, davant la falta d'empleats amb titulació durant els brots més importants, van destinar el personal de la neteja a fer cuidadors, a fer de cuidadors dels residents.
Aquesta notícia realment és sorprenent. Ara sembla que parlem del Pleistocè quan parlem de la pandèmia i de les restriccions, però és veritat que aquell cas va ser molt sonat i ara és molt sorprenent, tot i que realment té molt sentit això que denuncien aquestes dues treballadores del centre. Avui en parlarem també a la tertúlia. També hem de parlar del cas rocambolès de la gestació subrogada encarregada per Ana Obregón, que fa un pas més cada dia que passa. Ara el debat se centra en el registre de la nena que va néixer fa unes setmanes als Estats Units i que Obregón ha declarat que seria una filla pòstuma del seu fill que va morir fa 3 anys d'un càncer i que havia congelat l'esperma.
La Vanguardia el que fa avui és recollir el procés judicial que tocaria aplicar en un cas així, consultant tots els textos legals. D'entrada, el diari apunta que Obregón no podria inscriure la nena a Espanya fins d'aquí a 1 any, i el motiu és que sobre el paper la nena nascuda del ventre de lloguer seria adoptada i la llei estatal impedeix atorgar una adopció a una persona que tingui més de 45 anys més que la persona adoptada. En aquest cas, en el d'Obregón, ella té 68 anys, la criatura acaba de néixer, per tant, se supera amb escreix aquesta limitació. Però una escletxa legal permetria que sí que podria acceptar aquesta criatura com a mare adoptiva si pot demostrar que fa més d'1 any que la cuida. Per tant, ha de passar aquest any. Seria, doncs, l'any vinent que podria passar a fer ja aquesta adopció, i tot aquest temps el podria passar a Miami, on va néixer la criatura.
Són les 6:12. La Generalitat admet que hi ha en vigor el decret que obliga a buidar les piscines d'ús públic, com les dels hotels, les instal·lacions esportives o les municipals, almenys un cop l'any.
És un decret que ara és polèmic perquè no hi ha aigua, però la normativa del 2001 estava pensada perquè amb motius de salut pública calgués anar renovant l'aigua d'aquestes instal·lacions. El govern admet a Televisió de Catalunya que fa anys que ha quedat desfasada per les sequeres i el canvi climàtic, també perquè han millorat justament els sistemes de regeneració, de neteja de l'aigua. La sotsdirectora general de Seguretat Alimentària i de Protecció de la Salut, Carme Chacón Villanueva, assegura que cal actualitzar aquesta normativa.
Segurament ens apostarem més, doncs, a potser no dir res en l'àmbit de la freqüència dels buidats i, evidentment, relacionar-ho més amb aquesta capacitat de manteniment correcte, desinfecció correcta.
I això des del govern diuen que han passat 2 dècades d'ençà d'aquella normativa, que hi ha molta més tecnologia per poder mantenir l'aigua de les piscines netes, que no caldria, doncs, fer aquest buidatge.
Més notícies. La Junta Electoral podria apartar Laura Borràs del càrrec de presidenta del Parlament dijous que ve.
I això és perquè és aquesta data, dijous vinent, dia 13, que ha convocat sessió i, per tant, podria prendre alguna decisió sobre Borràs i la seva inhabilitació després de la sentència que l'ha condemnat per prevaricació i falsedat documental. Recordem que Ciutadans va portar la Junta Electoral al cas. Ara bé, no està confirmat que la qüestió estigui ja a l'ordre del dia d'aquesta, que serà la propera sessió que mantinguin la setmana vinent. Estem a les portes d'eleccions municipals i de la campanya electoral, i són moltes qüestions les que s'han de mirar. Per tant, podria ser que ho tractés, però també podria ser que fos en una altra sessió més endavant.
Un minut i arribarem a 6:15. Tornant de Setmana Santa, començarà la campanya de la declaració de la renda. I atenció, perquè alguns dels canvis de què s'ha parlat últimament encara no s'aplicaran.
Un d'ells, ben sonat, el recordareu, l'anunci de l'Agència Tributària Espanyola d'incloure, ja en aquesta campanya, dins de l'ordenament jurídic tributari, el dret a l'error. És a dir, que si t'equivoques no podries rebre una multa per fer malament la declaració de la renda, que aquest error, doncs, no fos voluntari. Això es preveia per aquesta mateixa declaració, això és el que havia anunciat Hisenda. Finalment no serà així. Per tant, equivocar-se a la declaració que comença la setmana que ve continuarà comportant multes. Una declaració de la renda que es podrà fer a partir de dimarts vinent, És l'11 d'abril, el dia en què es pot començar a presentar la declaració de l'any passat.
I dilluns que ve, com que dimarts comença la renda, doncs dilluns farem un consultori al món a RAC1 des d'ara mateix. Si teniu consultes, si teniu dubtes sobre el que es pot fer, com s'ha de fer, quines novetats hi ha, doncs els podeu començar a fer arribar a través del 669-1010-10, ja ho sabeu, ens envieu una nota de veu breu al WhatsApp del programa, 669-1010-10, i dilluns el David Bartrina, que és membre de la Comissió Fiscal del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya, doncs els mirarà de resoldre. Què més tenim?
Doncs anem a Itàlia perquè seguim pendents de l'estat de salut de Silvio Berlusconi, que continua ingressat a l'UCI d'un hospital de Milà per una pulmonia. L'exprimer ministre italià, actual senador, membre de la coalició de fet de govern que gestiona ara mateix l'executiu italià, el de Giorgia Meloni, té 86 anys i ja fa mesos que arrossega problemes de salut. De fet, la setmana passada ja va haver d'estar uns dies a la unitat de cures intensives. En el cas d'aquest ingrés, el seu entorn assegura que la situació, almenys a hores d'ara, és estable.
Anem amb cultura perquè el Festival Castell de Peralada inaugura avui la seva edició de Pasqua. És una cita que vol desestacionalitzar la programació cultural del festival. El tret de sortida el dona aquest vespre a les 7 el contratenor Jakub Józef Orlinski. Serà amb un concert a la Capella del Carme del Castell de Peralada, una ocasió única per veure Orlinski, que és un contratenor barroc que a la vegada és ballarí de breakdance. I encara en cultura, l'aclamat muntatge L'Oreneta de Guillem Clua torna avui a la cartellera barcelonina.
Tu no has cantat mai.
Una cançó. Només necessito preparar-me una cançó. L'Oreneta.
El muntatge, protagonitzat per Emma Vilarasau i Daphnis Balduz, es podrà veure a la Villarroel fins al 26 de maig. Va ser un dels grans èxits teatrals de la temporada passada. Pel que fa a la resta dels esports, tenim alguna cosa més de nit i matinada?
Sí, 12 punts de bàsquet, que el Baxi Manresa ha perdut de 7 punts a la pista del Tenerife en el primer partit dels quarts de final de la Champions. La sèrie és el millor de 3 i això vol dir que els de Pedro Martínez han de guanyar tant sí com no dimecres que ve el Nou Congost a 3 quarts de 7 de la tarda, i que la Lliga Femenina, el Cadí la Seu, s'ha classificat pels play-offs després de guanyar de 19 l'Araski de Vitoria. També van guanyar l'Uni Girona contra el Benvibre i el Barça Sant Feliuenc davant el Jairis de Múrcia.
6 i 17. Què, Mònica?
Tranquil·litat. Ens esperen 4 dies festius de moltes estones de sol i de poca pluja. Tot estirà alguna gota demà a la tarda cap al Ripollès o dilluns a la tarda en algun sector del Pirineu, però en general calma i temperatures que demà pujaran respecte a les d'avui, entre 2 i 4 graus, baixen lleugerament dissabte i tornen a pujar una mica de cara a diumenge, amb nits que continuaran sent fredes, però dies que seran molt sous. I avui també serà un dia tranquil, amb sol, amb bandes de núvols prims, i a la tarda sí que s'escaparà algun ruixat al voltant del Montseny, entre Osona, el Berguedà i el Ripollès, però també en principi seran ruixats aïllats i febles. I temperatures que aquest migdia seran semblants a les d'ahir, entre els 18 i els 22 graus, i ara mateix 8 graus a Montblanc, 2 graus a Vic, 12 a Reus i també a Tarragona, 6 a Lleida i a Girona i 12 a la ciutat de Barcelona.
Per tant, tothom que aquests dies es mogui per Catalunya, en general...
Endavant, amb sí. Tot. Que tinguin en compte aquest contrast tèrmic entre els migdies que seran més suaus i les nits que continuaran sent fredes, però de pluja no, se n'espera poc.
Però sí que no serà d'aquelles Setmana Santa, allò amb un de
platja,
punt de calor,
no, platja, no. De platja no, i tampoc de pluja. Cap extrem.
Estàs com fastiguejada.
Estic deprimida, oi? També
quina,
tinc son,
quina desgana.
És que no passa res, és tot molt normal.
Sí, sí. La gent, és veritat que hi ha molta gent que ho agrairà, però és veritat que a la vegada sí. Aquesta pluja...
La necessitem.
Hauria d'arribar en algun moment.
El món a RAC1, amb Albert Sort.
El diàling. Què riu, Ramon Bartolí?
Estem graciosets, eh? Ens hem portat així tot durs. Bon dia a tothom.
Bon
Què
dia.
Tal? Com
bon
estem? Jo ahir tenia sensació de com si fos dijous i avui hagués de ser divendres, perquè la ciutat es veia com...
Buida.
Sí,
no
mig buida, no sé, una sensació estranya. I pensava, és l'últim dia que t'has de llevar d'hora abans de divendres, demà, que entrem més tard, bueno, jo almenys, i llavors pensava, no n'hi ha per tant. Però sí, sí que n'hi ha per tant, sí, perquè sona el despertador i al·lucines igual, encara que tinguem el jefe por ahí i tal.
Sí, no sé què dius, de veritat.
Tu també estàs desganat, eh?
Sí, home, t'he de dir que el partit d'ahir, a uns quants ens va deixar una mica...
Sí,
sí, sí. Tocats. I
jo no en tenia ganes.
Avui venia a parlar d'això, doncs, home, s'ha de fer perquè va ser gros, però...
Sí, va ser gros.
Costa d'arrencar.
Sí, sí.
Va ser gros, tu estàs abatut.
Estic abatudíssim. No, jo vaig seguir la informació que passava per WhatsApp i em vaig tenir prou,
Sí. No vas ni escoltar-lo, ni...
No, és que no em venia de gust, sempre ho escolto, t'ho prometo que em poso sempre a la ràdio sopant i tal, però em va venir de gust Netflix i vaig tirar de Netflix.
Què vas veure a Netflix?
The Crown.
The Crown, doncs quan fa que...
Sí, ja ho sé. És que he fet una parada tècnica i ara m'he tornat a posar. Vaig pel cinquè episodi de la cinquena temporada, crec. No, pel sisè, que no l'he acabat encara. Ja l'acabaré avui, suposo. No, avui no puc. Bueno, ja demà. Aquestes coses de la vida, eh? I així què? T'ha tocat a tu avui, eh?
Sí. Jo no tinc gaire sensació de... Va, avui per molta gent sí que es despertaran, agafaran el cotxe... Ens escoltaran mentre esperem que no hagin de fer gaire cua. Però per nosaltres, home, no seria... Sí que n'hi ha alguns a la redacció que... 4 dies...
Ben bons. Molt bé.
Afortunats.
Sí,
vosaltres
sí.
Estarem aquí.
El Pedral segur que té algun dia de festeta.
No, però el Nil m'està mirant aquí com si, escolta, estigués prohibit agafar un dia de festa. Sí, jo faig divendres i dilluns.
Veus?
Però bueno, clar, és que aquí m'està mirant el Nil aquí una mirada...
Els més joves són els pitjors. No, són els que més festes
no
agafen.
No, pitjors, són els millors.
Els millors, clar, sí. Sí, sí, quina barra. Que me n'alegro jo, eh?
Si no es veu.
Sí.
Es veu.
La veritat és que sí. Bueno,
què?
Anem al diàling.
Sí.
El diàling d'avui és de l'Albert Om, a Islàndia, parlant de qui va ser entrenador del Barça, Terry Venables. So
és Terry Venables. No és Frank Sinatra.
Entrenador del Barça, dius.
Entrenador del Barça del moment. És una altra cosa, això que deia d'aquests anys 80. Mm. Que sí, senyor, que l'entrenador del Barça podia anar al Sou de la Trinca, TV3, podia cantar i, escolta'm, sí. Ja està. És mort, no, Terry Venables?
Sí, és mort, Terry Venables.
És mort.
Mira, cert... no, qui no em diu pas que sigui mort.
Ah, no? No, jo també ho he dit així una mica, de dir, hòstia, fa molt temps que no sento parlar de Terry Venables.
Ja està, és un clàssic. Que és mort, oi?
Mata
jo no sé
gent.
Per què tenim la mania de que quan algú ha arribat o ha superat els 80, l'hem d'enterrar. Si n'hi ha que ens quedem pel camí. No, és que volia mirar l'edat que tenia. Perdó. 80, clavats. Els va fer el Dia de Reis d'aquest any.
Això el que passa és quan gent que en deixes de sentir parlar, no és tant per l'edat, que és més quan deixes de sentir-la parlar fa molt temps, penses, oi, deu ser viu o mort? I llavors passa el que passa.
Sí. Llarga vida, Terry Venables. T'ha agradat l'accent?
Sí, m'encanta. Són les 6:22. Mira, avui, com que això ho hem d'aixecar, és un matí que costarà una mica d'arrencar, una cançó que jo crec que servirà. Es diu... És una versió de Ferran Palau, d'una cançó del Ferran Palau molt, molt coneguda, de les seves més conegudes, que es diu Serà un abisme, en aquest cas, dels Falsets Ninja.
Me
falsets. Ninja, amb aquest serà un abisme despertant un dijous més. És 6 d'abril del 2023.
El món a RAC 1.
A 4 minuts per 6:45, seguim repassant l'actualitat del dia. D'entrada parlem del govern que ha multat Iqoxe amb 2,1 milions d'euros per l'explosió a la petroquímica de Tarragona, a la seva planta de la Canonja, el 14 de gener del 2020. Recordem que va provocar la mort de 3 persones, 2 treballadors i també un veí de Torreforta que va morir a casa seva perquè hi va impactar una placa metàl·lica que va sortir disparada per l'explosió. El Departament d'Empresa i Treball considera que la química va cometre 4 infraccions molt greus de la normativa de seguretat industrial. D'entrada, la sanció més gran per haver fabricat un producte, en concret l'MPEG500, modificant-ne la recepta sense respectar les instruccions del fabricant, sense avaluar els canvis, ni fer cap prova ni assaig per constatar si aquesta reacció era segura. També es considera greu que Iqoxe silenciés les alarmes sonores del sistema de seguretat de la sala de control i que no proporcionés formació específica del seu lloc de treball a la plantilla. A banda, se la sanciona perquè moments abans i durant l'explosió no hi havia ningú supervisant el panell de la sala de control. El Departament de Treball assegura que és una proposta de sanció i que Iqoxe encara la pot recórrer. En plan de salut, investigadors britànics han descobert com la contaminació provoca milers de càncers de pulmó a persones que no fumen pas. Segons publica la revista científica Nature, han vist com les partícules fines, que són molt petites, entren dins dels pulmons i causen una inflamació al voltant d'unes cèl·lules que prèviament han mutat per altres motius. Això obre la porta a tractar abans aquesta inflamació per evitar l'aparició del càncer. De moment ja ho han provat amb èxit en ratolins, Agustí Serrat.
Els van administrar uns antiinflamatoris i els animals van desenvolupar menys tumors, tot plegat després de confirmar que la contaminació provoca càncer de pulmó. Els investigadors van estudiar 33.000 casos de la malaltia en persones no fumadores al Regne Unit, al Canadà, a Corea del Sud i a Taiwan. Els resultats demostren una relació clara entre els nivells de contaminació, sobretot de partícules fines, i la incidència de la malaltia. Ara els investigadors volen comprovar si també provoca altres tipus de tumors. A l'estat espanyol, un 15% dels casos de càncer de pulmó són en persones no fumadores. Són uns 5.000 casos cada any.
Una contaminació que, a més, afecta el sistema immunitari i que també fa que les vacunes siguin menys efectives. S'ha demostrat que també han reduït l'efectivitat de les vacunes del Covid, les darreres que s'han administrat a escala global. Ho explica un estudi, justament, de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Assegura que les emissions contaminants que habitualment hi ha a les ciutats redueixen fins a un 10% la resposta dels anticossos, Laia Colomer.
L'estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona ha demostrat que la contaminació impacta en l'efectivitat de les vacunes. Es va reduir entre un 5 i un 10% en les persones que no havien passat abans la malaltia. S'atribueix a l'exposició a les partícules fines, al diòxid de nitrogen i al carboni negre, i no només a Barcelona, sinó també a altres indrets del país. Un dels investigadors de l'estudi, Manolis Cogevinas, explica a RAC1 que passa fins i tot en nivells moderats de contaminació.
Però saps, les vacunes provoquen una resposta immunològica molt forta, doncs, i que tinguis la contaminació, i no parlem de la contaminació que tens a Índia, no? O a Delhi o a Lagos. Aquí tenim més alta del regulat, però tampoc és tan alta. I que trobem 10% menys, home, és fins a un punt sorprenent.
Els experts demanen restringir encara més els límits de contaminació. Per exemple, en el cas de les partícules fines, l'OMS en recomana entre 3 i 4 vegades menys de les que hi ha aquí.
I un apunt en successos perquè la policia espanyola ha desarticulat un grup criminal que traficava amb cocaïna a ciutats del Vallès Oriental, com ara Granollers, Canovelles o les Franqueses.
L'operació ha acabat amb 16 detinguts i els han confiscat drogues i 22.000 euros en efectiu. Al capdavant del grup hi havia dos homes i al darrere un grup de persones que preparaven la droga en pisos francs i venedors que la feien arribar als clients. La distribuïen en bars de Granollers, principalment als lavabos, on els esperaven els venedors.
En punt, hem arribat a 6:45 del matí. Bon dia i bona hora a tothom. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que Albert Petrol, Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Sapigueu que el Barça diu adéu a la Copa del Rei amb una derrota estrepitosa contra el Madrid i a casa, al Camp Nou.
Els de Xavi Hernández han perdut 0-4 contra un equip d'Ancelotti que els ha passat per sobre la segona meitat amb 3 gols de Karim Benzema. El Barça ha trobat a faltar els lesionats Pedri, Dembélé, De Jong i Christensen, i al Camp Nou ha corejat el nom de Leo Messi.
El Servei Català de Trànsit calcula que entre avui i demà sortiran 380.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Per això han preparat un dispositiu que afecta més de 200 quilòmetres de carretera. Els Mossos desplegaran més de
de 1.300 controls i també es posaran carrils addicionals i es limitarà la circulació de camions. Trànsit avisa, però, que les cues són inevitables.
Els hackers que van atacar el clínic amenacen amb publicar informació de pacients amb malalties infeccioses.
Ho fan com a represàlia a l'ofensiva dels Mossos, que els va tombar el seu web a l'internet fosc. Ransom House també diu que publicarà dades sobre suposats fàrmacs experimentals utilitzats en gent gran.
Denuncien que la residència Filla de Tremp es va celebrar a la Castanyada dies abans del brot de Covid que va matar gairebé la meitat de residents.
Ho han explicat dues treballadores després de la celebració, que es va fer sense mesures de seguretat, tot i estar en plena onada de coronavirus. Van morir 64 avis. Segons el periòdico, el centre tampoc complia les mesures d'aïllament o d'ús de mascaretes.
La Generalitat admet que hi ha un decret en vigor que obliga a buidar cada any les piscines d'ús públic.
El govern diu a TV3 que la normativa és del 2001 i que ha quedat desfasada per les sequeres i el canvi climàtic. Argumenten que cal actualitzar-la perquè ara hi ha molta tecnologia per mantenir neta l'aigua.
El PSC guanyaria les eleccions al Parlament de Catalunya si es fessin avui.
És el que assegura el nou baròmetre del CEO, que posa en dubte la majoria independentista a la cambra. Esquerra i Junts quedarien en segona i tercera posició, mentre que Ciutadans podria quedar fora.
Magda Urenic apunta que la majoria de dirigents de Junts són favorables a apartar Laura Borràs de la presidència del Parlament.
La responsable de la Comissió de Garanties ho diu al diari Ara, tot i que de moment és l'única que s'ha posicionat en aquest sentit. Ahir membres favorables a Borràs van demanar a la mesa que aixequi la seva suspensió.
A Itàlia, pendents de l'estat de salut de Silvia Berlusconi, que continua hospitalitzat a l'UCI.
L'exprimer ministre italià de 86 anys està ingressat en un hospital de Milà per una pulmonia. El seu entorn, però, assegura que la seva situació és estable.
I el Festival Castell de Peralada inaugura avui la seva edició de Pasqua.
Ho fa amb el contratenor Jakub Josef Orlinski. També avui l'aclamat muntatge L'Oreneta de Guillem Clua torna a la Villa Rural fins al 26 de maig.
6 del matí, 32 minuts. També moment per fer un cop d'ull al temps. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Estem a les portes ja d'aquests dies festius de Setmana Santa. Molta gent té festa i hem de dir que el que esperem és un temps tranquil per a totes aquestes jornades.
Sí, s'espera poca pluja i pocs extrems també pel que fa a la temperatura. De moment pinta que avui a la tarda només s'escaparà algun ruixat al voltant del Montseny i també entre Osona, el Berguedà i el Ripollès. Demà a la tarda alguna gota també cap al Ripollès i dilluns a la tarda algun plogim cap al Pirineu, però la resta de dies seran tranquils, amb bandes de núvols prims, cel enterbolit i temperatures que es mantindran baixes durant les nits. Per tant, les nits seran fredes, però en canvi de dia l'ambient serà molt suau. Avui màximes d'entre 18 i 22 graus, que demà pujaran entre 2 i 4 graus a tot arreu, però baixen lleugerament de cara a dissabte. I diumenge i dilluns continuarà aquesta calma, amb un cel mig ennuvolat i temperatures que pugen una mica més de cara a diumenge.
Ja que parlem de les temperatures, quines tenim a aquesta hora del matí?
Doncs entre els 10 i els 12 graus ara mateix a la ciutat de Barcelona, 12 també a Tarragona, 6 graus a Lleida, Girona i també a Manresa, 7 a Falset i 8 a Terrassa.
Completem titulars amb la mobilitat. Amb normalitat a aquesta hora del matí als transports públics i a les carreteres, una incidència important a la Catalunya Central. Des de fa uns minuts ha estat tallada la carretera C55, per tant, la connexió entre el Solsonès i el Bages a Callús. Hi ha hagut un accident que obliga a tallar aquesta carretera i comencen a fer-se a aquesta hora desviaments senyalitzats en aquest punt, en aquesta C55. Són les 6 del matí, 34 minuts.
RAC 1. Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
52 graus, 15 dobles titulacions, més de 40 màsters. La Universitat de Girona es consolida com una universitat de proximitat que acompanya els estudiants amb una molt bona oferta de pràctiques, estades de mobilitat, mentoratge, voluntariat, cooperació i suport a la recerca de feina en una ciutat universitària. Vine a descobrir-ho a la jornada de portes obertes del 13 de maig a la UDG. De tu a tu.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos. A Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
RAC 1. El món a RAC 1.
Despertant aquest dijous 6 d'abril, en què de seguida parlem de la situació que es pot viure a les carreteres, de les complicacions previstes per aquesta operació sortida que comença avui, ja, per cert, amb algunes incidències, ho dèiem ara, amb un accident que talla a aquesta hora a la C55 a Callús, al Bages. Però abans, notícia destacada, la d'aquesta nit i matinada, la desfeta del Barça a la Copa del Rei contra el Madrid. estat una desfeta clara, contundent, 0-4 contra els blancs i, a més, a casa, al Camp Nou.
Vender mi cotxe t'ofereix aquest espai.
El cas és que els de Xavi Hernández venien de guanyar 0-1 al Bernabéu, recordem-ho, a l'anada d'aquesta Copa del Rei, però l'alegria només va durar 45 minuts, la primera part, el temps que va trigar Vinícius a fer el primer gol del partit, Albert.
Sí, va ser tot just abans del descans. Fins aquí l'equip havia tingut la pilota i havia plantat cara al Madrid, tot i tenir les baixes tan importants com les de Pedri, Dembélé, Christensen i Frenkie de Jong, però després, a la segona part, tot es va convertir en un absolut desgavell. Bàsicament, el que va perdonar el Barça la primera part no ho va fer el Madrid a la segona, que va ser extremadament efectiu. Karim Benzema va fer el 0-2 els primers 5 minuts de la represa i a partir d'aquí van caure l'un darrere l'altre, que sí, va fer-li un penal absurd a Vinícius i Benzema va aprofitar per fer el 0-3 i el francès encara va tenir temps de marcar-ne un altre, el definitiu 0-4, que va fer que el Camp Nou es buidés de cop a 10 minuts pel final.
Més detalls del partit amb la Marta Ramon. Bon dia, Marta.
Bon dia. Ningú al Camp Nou s'esperava un desenllaç tan fatídic. Després d'uns primers 45 minuts molt sòlids dels Blaugrana, que sent superiors van avisar aviat la porteria de Courtois sense ser efectius. El Barça va fer bona la màxima de qui perdona perd i va naufragar a partir del segon gol del Madrid, protagonitzant una segona part sense cap tipus de reacció i engolint un hat-trick de Benzema. Ter Stegen almenys va poder evitar la maneta. Xavi s'aferra al valor de la Lliga per reivindicar la feina feta malgrat el volum de l'eliminació.
No, el missatge és que l'any passat també vam guanyar 0-4 i al final no es va guanyar res. Aquest any perd 0-4 i es pot guanyar la Lliga, per tant, i la Supercopa. Per tant, podem fer una molt bona temporada. Estem enfocats ja a la Lliga, ara els he dit als jugadors, a canviar de xip. I bé, avui nosaltres hem perdonat al Madrid i el Madrid no t'ha perdonat a tu.
Xavi va reconèixer també que els havia faltat maduresa competitiva, una reflexió que va recordar el comiat prematur de la Champions fa uns mesos.
Més enllà del partit, bona part del Camp Nou va corejar el nom de Leo Messi. Va ser el minut 10 de la primera part, el dorsal de l'astre argentí, tal com va passar una estona abans a fora de l'estadi, Albert.
Sí, de fet, divendres el vicepresident esportiu del Barça, Rafa Juste, va admetre sense embuts que negociaven obertament perquè tornés, i ahir el director de futbol, Mateu Alemany, no va ser tan explícit, però tampoc no va tancar-ne la porta. Prova d'això és que ahir al Camp Nou, per primera vegada, va haver-hi un plebiscit per aquest retorn de Leo Messi amb aquests càntics a favor de l'argentí al minut 10 de la primera part. Aquestes són les declaracions de Mateu Alemany, director de futbol del club, que va fer a Movistar abans del partit.
Cuando se habla de él hay que ponerse firmes todos, porque es absolutamente el ídolo de la afición del Barça. Por lo tanto, ese cariño existe, ha existido, existirá y existirá dentro de 10 años igual, ¿no? Y por eso, en ese sentido, hay que respetarle muchísimo. Él está ahora mismo jugando con el PSG, jugándose títulos en Francia, y por tanto, respeto máximo a esa situación. Nosotros a lo nuestro, Leo a lo suyo, y el futuro nunca se sabe.
Tot això pel que fa a aquest clàssic viscut la nit passada. El Barça, però, ja mira també més endavant el calendari, un dels propers partits, el que l'enfronta l'Atlètic de Madrid. Recordem-nos, el dia de Sant Jordi hi ha hagut la polèmica que coincideixi amb la Diada i que, a més, el partit sigui a primera hora de la tarda, moment en què hi haurà la màxima aglomeració i participació de gent a les activitats que solen fer al centre de les ciutats i especialment de Barcelona. Amb tot, el gremi de llibreters, Albert, ha tret ferro justament aquesta coincidència.
Sí, perquè confia que la Diada es farà amb total normalitat, creuen que és perfectament compatible gaudir de l'esport i de la cultura, i recorden que aquest Sant Jordi s'allargarà durant tot el cap de setmana i que, per tant, hi haurà moltes hores per passejar i comprar llibres i roses. En declaracions al Món RAC1, la vicepresidenta segona, Merche París, considera que seria més còmode que el partit es jugués una mica més tard, però confia que la festa està prou arrelada com perquè el futbol no li faci ombra.
Jo, més que disminuir, potser el que passarà és que es concentrarà en determinades hores i també farà, doncs, que la gent potser no es pugui sentir tan còmoda, és a dir, que no s'anirà repartint durant el dia. D'altra banda, penso que un partit de futbol no pot enfosquir una Diada de Sant Jordi.
En aquest sentit, Merche París es mostra convençuda també que l'horari del partit no els farà perdre vendes.
I ja que som, Albert, repassem breument la resta de l'actualitat esportiva.
Sí, perquè aquest matí l'Espanyol fa entrenament de portes obertes a partir de 11:15 del matí a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Serà un entrenament ja amb Luis García com el nou tècnic blanquiblau. Que en bàsquet el Baxi Manresa ha perdut de 7 punts a la pista del Tenerife en el primer partit dels quarts de final de la Champions. La sèrie és el millor de 3 i, per tant, els de Pedro Martínez han de guanyar tant sí com no dimecres que ve el Nou Congost a 6:45 de la tarda. I a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu s'ha classificat pels play-offs després de guanyar de 19 l'Araski de Vitòria. També va guanyar l'Uni Girona de 15 contra el Benvibre i el Barça Sant Feluenc de 6 davant el Jairis de Múrcia.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Les 6 del matí, 41 minuts. Altres qüestions de l'actualitat a banda dels esports. Ho dèiem aquest matí, tota la jornada d'avui, que caldrà estar ben pendents de les carreteres perquè arriba el gruix de l'operació sortida de Setmana Santa. En concret, el Servei Català de Trànsit la situa especialment entre aquesta tarda, acabat de dinar, i demà al matí. Calcula que 380.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i que, per tant, aquesta sortida en aquest sector del país serà el gruix del trànsit, del que caldrà estar pendent també de possibles incidències o retencions. Trànsit ha preparat un dispositiu que afecta més de 200 quilòmetres de carretera pels propers dies, però tot i això avisa que les cues són gairebé inevitables, en alguns casos, justament per la magnitud de desplaçaments que hi haurà. Especialment, no tant per les properes hores, sinó per l'operació tornada, per tant, diumenge i dilluns, en què coincidiran els que surten avui, els que surten demà i els que ja van sortir a l'inici d'aquesta setmana i que han gaudit de tota la Setmana Santa sencera. L'operació tornada serà, de fet, gairebé el doble, 600.000 vehicles. És per això que la sotsdirectora de gestió del trànsit, Lourdes Puigbarraca, demana a qui pugui que canviï els horaris dels desplaçaments, és a dir, que eviti les hores punta habituals, com poden ser la tarda de diumenge i la de dilluns.
Aquestes hores punta i aquests dies amb més mobilitat, amb aquest retorn, sobretot un retorn molt important de 600.000 vehicles entre diumenge i dilluns, planificar molt bé els desplaçaments amb anterioritat i preveure alternatives en els seus trajectes, per tant, evitar les hores punta.
Pel que fa al dispositiu de trànsit, els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.300 controls de drogues, d'alcoholèmia, també de velocitat, un factor clau en la gravetat dels accidents, o de distraccions, que són la causa principal que hi hagi justament sinistres. L'intendent Vicenç Gasulla demana molta precaució tant a les grans operacions de sortida i de tornada com als desplaçaments curts la resta de dies.
Tenim molta preocupació en la pressió sortida i retorn, bàsicament per un tema de mobilitat i tot el que significa les retencions, però també hem de mantenir el nivell d'alerta en aquest període, diguéssim, de destí, allà on estem als destins, perquè també ens desplacem amb vehicles i desplaçar amb vehicles sempre porta implícit el risc de tenir un accident.
I a banda dels dispositius dels Mossos d'Esquadra i també de policies locals, les mesures principals per minimitzar les retencions seran un any més els carrils addicionals i també les limitacions a la circulació de camions. Ho repassem tot plegat amb aquest informe de la Laia Colomer i en Benet Iñigo.
Camions per la dreta i sense avançar.
Avui, dijous sant, ja ho han de fer el tram central de la P7 entre la Roca i Martorell, des d'ahir i ja de manera permanent, entre Calafat i Camarles a les Terres de l'Ebre.
Segueix la prova pilot entre Martorell i Gelida.
Tots els vehicles han d'anar com a molt a 100 per hora, cap al sud en l'operació sortida i cap al nord a la de tornada. Els camions tampoc hi poden avançar. L'intendent Vicenç Gasulla explica què s'hi han trobat els primers caps de setmana.
Hi van tenir un índex d'infracció més aviat del camió circulant pel carrer central que no pas de velocitat. La velocitat estava bastant ben controlada.
Els camions directament tenen prohibit circular per la P7.
El divendres al matí, el diumenge a la tarda i el dilluns al matí. Si ho necessiten, poden aturar-se als antics peatges de la Roca i Martorell.
Carrils addicionals.
S'instal·laran en l'operació tornada a la P7 Nord entre Montornès i Sant Celoni, a la P7 Sud entre Vilafranca i Martorell i a la C32 entre Montgat i Sant Andreu de Llavaneres.
I també hi haurà mesures especials a...
La C16, la C14, la C55, la C31, la C65 i la Nacional 2. S'hi anul·laran carrils d'incorporació o s'invertirà la prioritat en algunes rotondes.
Mig minut, ja ens plantem a 3:15. Més qüestions. Els pirates informàtics responsables de l'atac a l'Hospital Clínic de Barcelona han amenaçat aquesta matinada de publicar més dades com a represàlia a l'ofensiva dels Mossos, que els van tombar el seu web a l'internet fosc. El grup criminal Ransom House ha fet un comunicat en què assegura que els propers dies publicarà un altre paquet d'informació privada i apuja a l'amenaça un grau més. En aquest cas, diu que serà informació de pacients de l'hospital que tenen malalties infeccioses.
Els pirates informàtics diuen, a més, que també compartiran dades textualment sobre l'ús que s'està fent de fàrmacs experimentals en la gent gran. No concreten a què es refereixen ni tampoc quan penjaran aquesta nova informació, però asseguren que molestarà molt a la policia. De fet, el comunicat d'aquesta matinada mostra l'empipament amb la policia per un bloqueig que no s'esperaven i que ha fet que la seva pàgina web estigui bloquejada des de dimarts. Diuen, però, que ja han trobat altres vies per distribuir il·legalment els arxius. El grup d'extorquidors informàtics també diu que han intentat parlar molts cops amb els responsables de l'Hospital Clínic, però que en comptes de dialogar els han cremat tots els ponts. Per això capgen els fets i diuen que els culpables de la situació són els administradors del centre.
I seguim en plana de salut, lligada en aquest cas als tribunals, perquè dues treballadores de la residència Fiella, de Tremp, han denunciat que el centre va celebrar la castanyada 20 dies abans del brot de Covid que va provocar la mort de 64 residents, és a dir, de gairebé la meitat dels que hi vivien aleshores. Va ser, recordem-ho, a finals d'octubre del 2020, per tant, segona onada de la pandèmia, quan les restriccions per aquesta pandèmia del Covid encara eren molt dures. Les trobades socials no podien ser de més de 6 persones, les mascaretes eren obligatòries i, evidentment, a les residències hi havia mesures encara més estrictes que van saltar pels aires per fer aquesta festa. Unes restriccions, doncs, que no es van complir, i és per això que les treballadores s'han querellat contra l'exdirectora i el patronat del centre per un suposat delicte contra la seguretat a la feina. A banda, El Periódico explica avui detalls de com es va gestionar o no gestionar gens, justament, la situació d'aquella residència durant els mesos més greus de la pandèmia.
El diari diu, per exemple, que segons l'atestat policial trigaven més de 3 dies a aïllar els pacients infectats i se'ls obligava a reutilitzar les mascaretes quirúrgiques durant 15 dies. De fet, el centre no aplicava cap pla concret per fer front al coronavirus ni tampoc va formar els empleats sobre com procedir quan es detectés algun cas. També es permetien les visites sense cap restricció i davant la falta de treballadors amb titulació durant el brot hi havia personal de la neteja sense formació ni experiència fent d'auxiliars de gerontologia, és a dir, cuidant els residents. L'atestat també recull que els treballadors no es canviaven quan sortien de les habitacions infectades i que portaven la mateixa roba amb usuaris sans i tot plegat a banda sense aportar les dades diàries que demanava la Generalitat.
A les 6:47, en un matí en què el cas rocambolesc de la gestió subrogada encarregada per Ana Obregón fa un pas més, ara el debat se centra en el registre de la nena que va néixer fa unes setmanes als Estats Units i que Obregón ha declarat que seria una filla pòstuma del seu fill, que, recordem, va morir fa 3 anys d'un càncer i que havia congelat esperma. La Vanguardia recull el procés judicial que tocaria aplicar en un cas així. D'entrada, tot apunta que Obregón no podrà inscriure la nena a l'estat espanyol fins d'aquí a un any.
El motiu és que, sobre el paper, la nena nascuda per gestació subrogada seria adoptada i la llei estatal impedeix atorgar una adopció a una persona que tingui més de 45 anys més que la persona adoptada. En el cas d'Obregón, té 68 anys més que la criatura, però una escletxa legal permet que se l'accepti com a mare adoptiva si pot demostrar que fa més d'un any que la cuida. Seria, doncs, un any que podria passar a Miami mateix, on va néixer la criatura.
I és que no, Obregón, recordem que ha hagut d'anar fins als Estats Units per fer tot aquest procediment, entre altres coses també perquè a l'estat espanyol no està permès utilitzar el semen d'un difunt si ja han passat 12 mesos des que va morir.
I en el cas del seu fill han passat gairebé 3 anys. A més, només el pot fer servir la parella i a través d'un acte notarial o un testament en què el difunt hagi deixat constància de la voluntat de tenir descendència. Això també podria suposar un impediment per inscriure la nena al registre civil perquè es pot entendre com un fet contrari a l'ordre públic espanyol.
11 minuts i les 7 del matí, la Generalitat admet que està en vigor un decret que obliga a buidar les piscines d'ús públic, com ara les que tenen els hotels, les instal·lacions esportives o els municipis, almenys una vegada cada any. És una normativa del 2001 pensada en motius de salut pública aleshores i que el govern admet que fa anys que ha quedat desfasada per les sequeres i el canvi climàtic.
La sotsdirectora general de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut, Carme Chacón Villanueva, assegura que cal actualitzar-la.
Segurament ens acostarem més, doncs, a potser no dir res en l'àmbit de la freqüència dels buidats i, evidentment, relacionar-ho més amb aquesta capacitat de manteniment correcte, desinfecció correcta.
Ho ha dit en declaracions a TV3, on també ha defensat que ara hi ha molta més tecnologia per mantenir l'aigua de les piscines neta.
Això pel que fa a la gestió de la sequera, les piscines, si s'han de buidar, si es poden tornar a omplir o no, que és un dels debats dels darrers dies. Entretant, el que també ha continuat, almenys fins avui, és el buidatge del pantà de Sau per traslladar aquesta aigua a Susqueda. Doncs bé, ara s'han interromput les tasques d'aquest buidatge de manera provisional, temporal.
Segons explica El Periódico, els pescadors s'aturaran fins dimarts vinent perquè es vol evitar que l'afluència de visitants durant la Setmana Santa entorpeixi la feina. L'operatiu especial a Sau va arrencar fa 24 dies amb l'objectiu de traslladar l'aigua de Sau fins al pantà de Susqueda abans que perdi qualitat.
I de la crònica política, el PSC guanyaria les eleccions al Parlament de Catalunya si es fessin avui. És el que assegura el nou baròmetre del CEO, que mostra que els socialistes es consoliden com la primera opció política al país. Al Parlament, la majoria independentista podria perillar si es complissin els pronòstics més dolents pels partits del moviment independentista. Adrià Santasusagna.
El PSC es dispara i és el partit que guanyaria més suport si es fessin eleccions avui. Passaria dels 33 diputats que té ara a tenir-ne entre 34 i 40 escons. La segona força seria Esquerra, que ara també en té 33 i passaria a tenir-ne entre 29 i 34. La tercera força seria Junts per Catalunya, que cauria dels 32 diputats als 22 a 28. La CUP, que ara en té 9, n'aconseguiria entre 8 i 12. Això vol dir que si ens fixem a la forquilla baixa dels partits independentistes, no aconseguirien la majoria absoluta. En canvi, per la forquilla alta sí que continuarien sent majoritaris al Parlament. Pel que fa a la resta de partits, els comuns, que en tenen 8, estarien amb entre aquests 8 i els 12. El PP es dispararia dels 3 a tenir entre 8 i 12 i Vox, en canvi, cauria dels 11 diputats que té ara, n'aconseguiria entre 7 i 10. Ciutadans seria el gran perjudicat de les eleccions al Parlament i podrien quedar fora. Ara en tenen 6 diputats i la forquilla que li dona el CEO és d'entre 0 i 5.
I a tot això, encara de l'òrbita política, continua l'embolic dins de Junts per Catalunya sobre quins passos s'han de fer després de la condemna del TSJ a Laura Borràs. Ahir el sector, que dona suport a la presidenta del partit i presidenta suspesa del Parlament, va demanar a la mesa de la cambra que aixequi justament la suspensió de la seva presidenta, de la direcció del Parlament. Però segons informa l'Ara, aquest moviment el van fer sense el suport de la direcció de Junts i amb malestar dins del partit per la dinàmica que està forçant el sector de confiança de Borràs.
De moment, l'única veu del partit que ha demanat de manera pública que Borràs hauria de fer un pas al costat, que ell el faria, és Magda Oranich, la responsable de la Comissió de Garanties de Junts. Apunta en una entrevista a aquest diari, el diari Ara, que a la direcció també hi ha un gruix de dirigents que volen apartar Borràs.
Tot el Parlament, excepte Junts, ho té claríssim, i jo crec que Junts també ho té claríssim, en major part, però...
I per què creu que no surten en públic a...
Però perquè s'ha pres aquest acord, han pres aquest acord, jo com no estic a la direcció, ni faig vida a partit ni res, doncs ningú m'havia dit res. Però clar, jo crec que això s'ha de solucionar pel bé del país i tot, perquè quin espectacle estem donant. A Madrid deuen estar encantats de la vida, tot aquest... de les discussions, vull dir...
Oranich també es referma que cal apartar Borràs perquè no faci mal a la marca de Junts de cara a les eleccions municipals.
Perjudica? Jo crec que sí. No perjudica que algú tingui un problema polític, per exemple, Esquerra Republicana, l'Oriol Junqueras? No, perquè l'Oriol està per un problema polític, per dir. Perjudica que estigui el senyor Turull? No, que encara estan inhabilitats, per això parlo dels dos. En canvi, una condena per un delicte comú que ara a l'opinió pública, doncs, sincerament, crec que pot perjudicar.
I a tot plegat, els comuns també demanen a Borràs que no allargui la interinitat del Parlament i faci un pas al costat.
I justament sobre el futur immediat de Borràs, en el vessant més polític, si pot continuar amb l'escó al Parlament i amb aquesta presidència a hores d'ara suspesa, caldrà estar pendents d'una data. Dijous vinent es reuneix la Junta Electoral i justament podria tractar si inhabilita a la presidenta del Parlament, a Laura Borràs, del càrrec i de l'acte de diputada. També la setmana vinent haurem d'estar pendents de la campanya de la declaració de la renda. Comença dimarts. Serà el primer dia, l'11 d'abril, doncs, per poder presentar aquesta declaració. I tot i que l'Agència Tributària Espanyola va anunciar fa mesos que volia incloure ja en aquesta campanya el dret a l'error, que permetria perdonar algunes multes per fer malament algun punt de la declaració, encara no ho ha fet. Per tant, equivocar-se a la renda continuarà comportant multes si és per aquesta renda de l'any anterior, del 22, Montse Martí.
Els que ingressen més de 22.000 euros o més de 14.000, si es té més d'un pagador, han de presentar la declaració de la renda. Si no ho fan pel motiu que sigui, l'error pot comportar una multa, sobretot si és Hisenda qui comunica l'error al contribuent, tot i que no s'hagi actuat amb mala fe. El secretari general de Gesta, José María Mollinedo, creu que els tècnics d'Hisenda faran els ulls grossos amb els casos que no comporti un gran perjudici per Hisenda o en el cas que el contribuent sigui el primer cop que s'equivoca, però recomana no refiar-se'n.
No se puede decir que en todos los casos vaya a ocurrir así. Tendrá más facilidad de que no sea sancionado si no se ocasiona un perjuicio para la hacienda pública, que no le resulte ingresar, aunque también esto es matizable, porque claro, no es lo mismo que una persona no declare una renta de 30.000 euros que una persona que esté obligada a presentar la declaración de la renta porque alquiló una plaza de garaje por 3.000 euros.
Les multes per una declaració de la renda mal feta poden anar dels 150 als 250 euros més interessos segons el tipus d'error o la informació que falti.
5 minuts i les 7. Mercadona ha lliurat més de 4.800 targetes de compra al Banc dels Aliments. Són targetes amb un import de 50 euros que totes juntes sumen, per tant, 240.000 euros.
És el resultat de les aportacions en diners que van fer els clients que van participar al gran recapte que va organitzar el Banc d'Aliments el novembre de l'any passat als 250 establiments de Mercadona que hi ha a Catalunya. A banda, la companyia hi ha aportat un 10% addicional que s'ha traduït en 24.570 quilos de macarrons per les famílies més vulnerables del país.
I aquest matí estem pendents de l'estat de salut de Silvio Berlusconi, que continua ingressat a l'UCI d'un hospital de Milà per una pulmonia. L'exprimer ministre d'Itàlia i actual senador i membre de la coalició de govern de Giorgia Meloni té 86 anys i arrossega ja des de fa uns quants mesos problemes de salut. De fet, la setmana passada va haver d'estar uns dies a la unitat de cures intensives també. El seu entorn, però, assegura que a hores d'ara Berlusconi està estable. Els detalls amb la corresponsal de RAC1 a Roma, Anna Buch, bon dia.
Bon dia. Berlusconi ja havia estat hospitalitzat la setmana passada, però va rebre l'alta el divendres. La situació es va precipitar ahir al matí, quan va haver d'ingressar a la UCI per fer-se diverses proves després de patir problemes respiratoris i cardiovasculars. El seu entorn va filtrar que estava estable, conscient i parlant, i el seu germà Paolo Berlusconi va assegurar que se'n sortirà.
És una roca, se'n sortirà també aquesta vegada. Que com anem d'ànims? Estem bé.
Berlusconi porta uns anys entrant i sortint d'aquest hospital de Milà per complicacions derivades del seu contagi de coronavirus. Als seus 86 anys segueix actiu en política i actualment és senador i forma part de la coalició de dretes que lidera Giorgia Meloni. Últimament les seves sortides a to culpant a Zelensky de la guerra a Ucraïna han posat en problemes a la primera ministra.
Hem arribat així a les 6 del matí, 57 minuts. Hem repassat també ja els esports en aquest primer bloc, sobretot enfocats a la derrota 0-4 del Barça contra el Madrid ahir al Camp Nou. Per tant, doncs, ara ja, a 2 minuts per les 7 del matí, és temps de la recomanació de la Gemma Herrero per aquest dijous.
No tot el mundo vive la Semana Santa igual, pero existe un documental que reivindica el papel de la comunidad LGTBI en la Semana Santa sevillana y se llama Dolores Guapa. A través de diferentes generaciones, pero sobre todo en la edad comprendida entre los 20 y los 30 años, asistimos a las conversaciones y confesiones sobre cómo desde la infancia quedaron enganchados para siempre a la tradición, las procesiones y los preparativos. Algunos creyentes y otros no, pero todos entusiastas describen cómo las hermandades han supuesto un punto de encuentro, una inclusión en la sociedad, una liberación. Incluso aseguran que en las cofradías hay más gays que heteros. También la fascinación por la expresión artística, las flores, los bordados, la orfebrería, la música que acompañan a todos los pasos por la ciudad. Divertida, con sentido del humor, es una manera de descubrir otra Semana Santa, para muchos marciana. Dolores Guapa está disponible en Filmin.
Gràcies, Gemma. I temps pel diàling.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
Com cada matí, temps per saludar a aquesta hora el Ramon Bartolí. Ramon, bon dia.
Hola, Nil, bon dia. Escoltem el Dona Pas, al butlletí de la Una, amb Òscar Dalmau i Manel Vidal com a protagonistes.
El govern permetrà omplir les piscines comunitàries malgrat la situació d'excepcionalitat per la sequera.
Sí.
Xavi, la pròxima vegada que m'hagi de posar alguna paraula complicada, mira que no sigui excepcionalitat.
Que no em surt aquesta.
El gran dictat, eh?
Sí. Això és anar a putejar, eh?
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto. ¿Qué va? ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
RAC, RAC, U. Tots som U. A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.